Innovació social i digital amb David Gateu.
Benvinguts al podcast sobre innovació social i digital. Avui estem amb Ricard Faura i Homenetes, cap del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital. Bon dia, Ricard.
Hola, molt bon dia.
Bé, fa més de 20 anys que has parlat d'escletxa digital i tu has estat al peu del canó i en coneixes diversos programes i l'evolució que han seguit aquests programes per fer-hi front. Ens pots explicar una miqueta què s'ha fet per fer-li front a l'escletxa digital i què s'està fent?
Aviam, sí, el concepte de bretxa digital, els que ja tenim una edat, l'hem viscut des de fa molts anys. Ja, fins i tot la vaig començar a estudiar a la universitat el segle passat, diguem. I d'alguna manera és un concepte que també ha anat mutant. Ha anat mutant. Quan parlem de bretxa digital d'ara no és el mateix de fa 15 o 20 anys o 5 anys. No? S'han fet un seguit d'accions i de polítiques per intentar lluitar contra aquesta, ja li dic, lacra, no? de la bretxa digital, però cada vegada enfocades a la realitat de cada moment. Fa 20 anys, quan es va crear tot el sistema del que en dèiem telecentres, s'intentava lluitar contra el que era la bretxa, diguem, de territorial, no? I de connectivitat. Era una realitat que el que es feia era acostar la ciutadania que no coneixia el que era internet i el potencial que tenia, espais que ho poguessin tastar i es poguessin formar per utilitzar. Tot això ha anat mutant. El tema de la connectivitat, mica en mica, ha deixat de ser allò tan greu com era, però han passat al tema primer del tenir equips per poder-los utilitzar correctament. I ara estem amb l'evolució, jo per mi és la tercera evolució d'aquesta bretxa, que és amb l'ús correcte i responsable de la tecnologia, no? Per no deixar enrere la gent de les possibilitats i el potencial que té l'ús de la tecnologia, que ha quedat més que evident durant aquest període de pandèmia que hem patit i encara estem patint tots, no?
Sí, precisament d'això n'estava parlant farà tres dies amb la Mercè Gisbert, professora de la Universitat de Rovira i Virgili, parlant que ara l'escletxa digital no és tant d'accés a la tecnologia, sinó de coneixements, de fer aquest bonus del reconeixement. Doncs aquesta capacitació de la ciutadania té molt a veure també en els drets digitals de la ciutadania, no? I si no m'equivoco, tu també en saps bastant d'aquest tema, no? Dels drets de les digitals.
Sí, nosaltres vam encetar, vam ser les primeres comunitats d'Europa i països d'Europa que vam apostar per sensibilitzar la població i emmarcar totes les accions que es feien en aquest entorn de la lluita contra la bretxa digital dintre el que anomenem drets i responsabilitats digitals. Vam introduir el concepte de responsabilitats, que és també innovador en totes les accions que es fan en aquest àmbit, perquè creiem que el ciutadà no només és un usuari i utilitza la tecnologia, sinó que a través d'aquest ús de la tecnologia està transformant la seva pròpia societat. Ja anem molt més enllà de ser un ciutadà passiu, sinó que estem demanant que sigui un ciutadà actiu. Actiu tant amb l'ús de tecnologies avançades, com poden ser les impressores 3D o la programació en diferents eines que estan creant coses, com amb l'impacte que té tot el que s'està creant. Per això nosaltres sumem la visió de drets que té qualsevol ciutadà a tenir accés a aquesta tecnologia, a conèixer com funciona i com dèiem abans, a tenir-ne un bon ús per la millora de la seva qualitat de vida i de la seva potencial professional, i també aquest caire més transformador d'aquest ús d'aquesta tecnologia amb l'impacte que té tant amb ell com a la gent que l'envolta. No? Per això crec que és molt, molt important emmarcar tot el que fem en l'àmbit de la lluita contra la bretxa digital amb els drets que tenen els ciutadans per no patir aquesta bretxa digital i a la vegada amb la responsabilitat que han de tenir amb l'ús d'aquesta tecnologia amb l'impacte que pot tenir amb els seus conciutadans. No?
Llavors, estem veient que això té molt a veure amb tot el tema de formació i capacitació de la ciutadania, oi?
Clar, és molt diferent que estem parlant una transformació digital on hi participen uns pocs i gairebé privilegiats, que aquesta transformació hi participin el màxim de gent possible. No? Per què? Pues perquè com més gent estiguem pujats al carro de la tecnologia, més ulls estaran pendents de que aquesta transformació que s'està produint en la tecnologia és suma i no va en contra de la millora de la qualitat de vida que dèiem abans. No? I aquí hi ha aspectes socials, econòmics, geogràfics, ètics, culturals, que la tecnologia ha de preveure i ha de tenir en compte, com per exemple és el tema del gènere, que és un tema sagnant, no? Qui fa les eines, qui programa majoritàriament té un esbiaix concret, que són homes a majoria blancs i d'una classe econòmica concreta. Si tu estàs construint una realitat a partir del disseny i la programació, sota la teva mirada, el que estàs és reproduint el bo i el dolent que té la teva mirada i, en aquest cas, deixant a fora a la gran majoria de la població. No?
Mm-hmm. Molt bé. I quins programes o accions concretes esteu impulsant des de la Generalitat per facilitar que això es pugui produir?
Aquí estem en un moment, jo crec, dolç en aquest sentit, que per primera vegada el que estem fent és una prioritat política clara, i això vol dir que també s'estan dedicant i es dedicaran recursos en aquesta prioritat política. Això vol dir que els famosos Next Generation, molts d'ells tenen a veure amb aquesta lluita contra la bretxa digital. Això vol dir que programes i polítiques que s'estaven fent des dels ens públics i en concret des de la Generalitat des de fa anys es segueixen fent, però amb una potència molt més gran perquè tenim més recursos dels que teníem per fer-ho. I això vol dir que estem sentats, entre cometes, a les taules on s'estan discutint les polítiques d'impacte i de millora del futur del país, perquè tot això que estem parlant, l'impacte de la digitalització, la transformació digital, està en aquestes taules on s'està decidint on es prioritzen les coses i quins imports s'associen amb aquestes prioritats. Aquí, com et dic, des de programes ja que tu bé coneixes de la xarxa Puntic, que ja fa molts anys que s'impulsen, des del tema de la innovació social digital lligada als col·laboratoris, els Next Generation, que tenim tres branques, que és la part de connectivitat amb els bons socials TIC, el de la lluita contra la bretxa digital, que és el més important en import i impacte, i la creació dels que es denomina centres de capacitació digital, que no és més que un reforç de les polítiques que durant tants anys s'han fet via xarxes de telecentres, la xarxa Puntic, en concret a Catalunya.
Molt bé. Llavors, ara estem parlant de que la innovació social digital és una altra estratègia més per fer front a aquesta bretxa digital. Però tot aquest tema de la innovació social i digital es queda només en aquesta, en salvar aquesta escletxa digital, o vol anar més enllà?
Bueno, vol anar més enllà i va lligat amb el que comentaven abans dels drets i responsabilitats digitals. Nosaltres creiem que la tecnologia és una eina que serveix per transformar la realitat i creiem que la transformació ha de ser en millora, no empitjorar. Això com és factible? És factible a partir d'aquest acompanyament, aquesta capacitació, aquesta formació del màxim de ciutadans possible que participin d'aquest procés d'innovació i una innovació enfocada a resoldre reptes que fins ara els sistemes tradicionals no han estat capaços de resoldre. No? Aquí la tecnologia volem que tingui un pes important, però que no sigui projectes, diguem, per justificar l'ús d'aquesta tecnologia, sinó que la tecnologia ha de ser un multiplicador de les accions que la ciutadania vol tirar endavant per resoldre, ja et dic, reptes i problemes que fins ara no han estat possible de fer-ho des dels àmbits públics o des de la col·laboració públic-privada. No?
Moltes gràcies. Això em sembla espectacular. A mi em sembla que això sembla un canvi de paradigma cultural, no? Una forma de transformar la manera com estem funcionant per fer-ho d'una altra manera, oi?
Sí, sí, sí. El repte és aquest i el repte és fer-ho amb tothom. I aquí és el repte i la dificultat. Totes aquestes teories, totes aquestes propostes d'innovació social digital no seran possibles si no es puja en el carro de tot això la ciutadania i el màxim de ciutadania possible, perquè si no estarem repetint accions i conceptes i antics en mans d'uns pocs parlant per tothom, no? I que aquí el gran repte és que tothom, el màxim de gent possible, es pugi amb això i que no ho vegi com una dificultat, sinó que com una oportunitat transformadora i, sobretot, ara que estem amb amics, revolucionària, no? És a dir, canviem com ho fem i fem-ho millor amb l'ajut de tothom, no?
Mm-hmm. Llavors, tot això de la innovació social digital són projectes per la ciutadania, és a dir, perquè tothom s'hi pugui sentir inclòs i que tothom s'hi pugui acostar. Però sí. Algú que no sap res d'això d'innovació social i digital, què li pots dir? Que tu ves allà i què s'ha de trobar? Què s'imagina? Què li pots dir? Mira, és que allà farem aquest tipus de coses. Quin tipus de coses creus que es pot trobar una persona que li interessi l'innovació social i digital? O com creus que s'hi pot adreçar un ciutadà normal i corrent? Que diu, ostres, això m'interessa, però què hi trobaré?
Clar, d'alguna manera, tampoc estem inventant la roda. El que s'està fent és la participació, és la cooperació, és les accions, fins i tot veïnals, que s'han fet ja de tota la vida, però amb la capa tecnològica que el que ha de fer és facilitar tot això i amplificar-ho, no? Moltes de les accions que s'han fet darrerament, si pensem, en qualsevol àmbit de la nostra vida, polítiques, econòmiques, socials, difícilment les podríem fer amb l'impacte que s'ha fet sense l'ajut de la tecnologia. La tecnologia ha transformat la manera de participar en política. La tecnologia ha transformat les transaccions econòmiques que s'estan produint com el tancament de les agències bancàries i transformant-les en coses diferents. O la relació entre els nostres familiars, els nostres fills, o la relació educativa que tenen els estudiants, els professors i els pares en tota aquesta comunitat. Tot això ho està produint la tecnologia, no? No voler-s'hi pujar és renunciar a les oportunitats que ens donen i a la vegada deixar en mans d'altres aquest possible canvi que no necessàriament tindran les mateixes prioritats que podem tenir nosaltres, no?
Sí, sí. Moltes gràcies. Ara, per acabar, m'agradaria que poguessis, si pots, si et ve al cap, algun cas, alguna experiència d'aquestes, d'algun procés innovador en el que hagi pogut participar la ciutadania, perquè la gent ho entengui una miqueta més planerament, no? Ostres, allà van fer una cosa d'aquest tipus i això va tenir tal èxit i això és una cosa que nosaltres podríem provar de replicar aquí a Valls, per exemple.
Mm-hmm. Aviam, hi ha molts exemples en diferents àmbits, no? A mi, principalment, em crida molt l'atenció a la capacitat que pot tenir la tecnologia en ajudar a resoldre problemes reals que té la ciutadania en l'àmbit del carrer, no? Per exemple, vam participar en uns projectes a partir d'eines predictives de les xarxes socials, una cosa que tenim en el nostre dia a dia i que tenim aquests impactes que ens donen les xarxes socials, però tenim eines, existeixen eines, que el que fan és detectar el que diu la ciutadania a les xarxes socials per trobar possibles problemàtiques que en aquell moment té la ciutadania. Això, posats en mans dels polítics, com es va fer al seu dia, fa que les prioritats dels polítics hagin d'anar encaminades a les necessitats reals que té aquell moment la ciutadania. I em deia un polític en concret, em deia, clar, després d'això és molt difícil prioritzar algú que tingui en el meu programa polític quan sé que la necessitat que té aquest barri o aquesta zona de la meva ciutat és una altra, no? He de ser capaç d'escoltar la realitat i donar-li una resposta. Tot això és prou important com replantejar, per exemple, els papers el paper dels partits polítics, eh? És així d'important i a la vegada no renunciar-hi. Eh? El partit polític sempre ha de fer un paper de transmissor entre les necessitats que té el poble i la capacitat de legislar i tirar endavant aquestes propostes. No? Uh-huh. En aquest cas, la tecnologia ha fet de facilitador d'això i a la vegada està fent canviar moltes premisses i maneres de fer de partits polítics, sindicats, entitats que treballen en l'entorn veïnal a partir dels inputs que contínuament estan rebent de la pròpia ciutadania.
Uh-huh. Així que la digitalització o l'ús que fa la població de les eines digitals és una font d'informació per poder fer innovació.
Sí, ho és, però la ciutadania ha d'estar tan implicada i estar tan atent de que aquesta informació no s'utilitzi per fer coses que vagin en contra de la pròpia ciutadania. Perquè la informació la tenim allà, hem de ser capaços de vehicular-la per la millora de la qualitat de vida de les persones, no per altres mitjans que es poden utilitzar. Per això hem d'estar tots conscienciats, empoderats, que és una paraula que no m'agrada gaire, no? Però amb atents, com li vulguis dir, de que amb les nostres opinions, amb les nostres participacions, es pot millorar o es pot empitjorar segons a l'ús i en mans de qui estigui aquesta informació. No?
Molt bé. Acabes de dir una paraula que per mi és bastant recurrent, no? El discurs que és l'apoderament de la ciutadania. No? Hem de fer que la gent tinguin aquesta capacitat de saber què es fa amb la seva informació i tenir recursos per poder decidir. Exacte. I això és una tasca que crec jo, els punts TIC, punts Òmnia, tota aquesta xarxa de telecentres que hi ha a tot el territori, és una tasca que estan fent les persones dinamitzadores que estan al peu del carrer. I, per tant, ells també són referents d'aquestes metodologies de la innovació social i digital o són només formadors? Com ho veus tu?
Clar, això, tot això és un procés. És un procés i el que vol dir que hi haurà llocs que potser estan en una fase més primerenca i estan formant a la ciutadania perquè tinguin un paper més principal que el que tenen ara. I en altres aquest procés ja està més avançat i poden estar en fases més d'innovació. Tot això és el dinamitzador que està al peu del carrer i que coneix la realitat del territori i que sap les necessitats que té, qui adaptarà aquest rol amb un rol merament allò formatiu o d'acompanyament a un rol més dinàmic i més de protagonista del ciutadà a l'hora de proposar accions d'innovació o accions transformadores. No? I aquí el rol el té la figura del dinamitzador. En el cas dels punts TIC i els punts Òmnia, fa anys que els tenim localitzats, diguem, i sabem la importància que té i el paper que fan, però aquesta figura va molt més enllà d'aquests punts. Les entitats veïnals, els centres cívics, els ateneus, tots aquests espais on treballen la ciutadania han d'agafar persones i han de donar el rol i l'oportunitat a persones que facin aquesta tasca, que és cada vegada serà més important en un món com el que estem parlant, on la tecnologia té un potencial tan gran que el bon ús pot ser transformador i el mal ús pot ser deformador. No? Que clar, és els perills i les oportunitats que tenim entre mans. No?
Perfecte. Moltes gràcies, Ricard. No et vull prendre més temps, que sé que vas molt ocupat. Moltes gràcies per participar en aquest podcast i si vols dir unes paraules per acomiadar-te i res més que agrair-t'ho.
No, agrair-ho a vosaltres l'oportunitat perquè, com dèiem, la tasca d'informar, d'acompanyar, de capacitar la ciutadania en tot aquest procés i en aquest moment que estem vivint tots és fonamental. Tot el demés per mi passa a segon terme perquè si no estem creant una societat per uns pocs, no? I aquesta societat per uns pocs, ja et dic que deixar en mans de pocs una transformació és un perill evident de que el que surti d'aquí no sigui el més favorable per tothom, no? O sigui que agraïu-vos aquesta tasca i encoratgeu-vos de que ja sigui amb el format de podcast, ja sigui amb accions en el territori, ja sigui amb formacions, en jornades, és una feina que s'ha de fer dia a dia per poder acompanyar la ciutadania amb aquesta transformació que ha de ser pel bé del màxim de gent possible.
Moltes gràcies, Ricard.